Surs de casa i 5 minuts més.
Clínica Veterinària Olot patrocina les nostres mascotes.
Anem a les nostres mascotes amb el nostre veterinari, en Jordi Joanola, de la Clínica Veterinària Olot.
Jordi Joanola, molt bon dia.
Molt bon dia i molt bon fred.
Sí,
sí, senyor. Avui en Jordi ens porta un parell de perills, podríem dir, de coses que hem de tenir en compte per aquesta època de l'any específica.
Sí, diguem, un és un perill que ens podem trobar i l'altre és un perill que podem evitar. Tots dos els podem evitar, d'acord? El que passa que un pot ser que ens el trobem per casualitat, diguem-ho així, d'acord? Uh-huh. Quins són aquests dos perills que en aquestes èpoques de l'any poden ser perillosos per a les nostres mascotes, sobretot gossos i gats? Un seria la processionària del pi.
El
quin és aquest perill, diguem, és aquelles típiques boles blanques que veiem en els pins, que ara entre gener, febrer, març, aquestes boles comencen, diem, a alliberar, o d'aquestes boles, d'aquests capdells, comencen a sortir unes erugues que són precisament pel fet de tenir una forma de corriola, és a dir, que una va darrere l'altra, d'acord? Es diuen, fan com una mena de processó, i d'aquí el nom de processionari del pi, que són aquestes erugues, d'acord? Quin és el perill d'aquestes erugues? Que aquestes erugues, el problema que tenen és que tenen uns pèls urticants, d'acord? I aquests pèls urticants tenen una toxina, que és la taumatopeïna, d'acord?
Caram,
sí, és una miqueta
això.
Complicat, no ens en recordem del nom, però és una toxina que el que fa és que una reacció al·lèrgica aguda en el nostre animal. I com ho provoca això? Naturalment, a vegades, i això també és un perill, ja aviso també mascotes i també nens petits, d'acord? Perquè què passa? Quan anem amb alguna pineda i ara que, tot i que fa fred, bueno, les temperatures són una miqueta, potser al migdia sí, una mica més agradables, podem sortir una miqueta més a fora, tenir contacte amb la natura, sobretot en pinedes on hi hagi molta pinassa, podem trobar aquestes erugues, d'acord? I a vegades, com anem en cotxe, a vegades les veiem travessar el carrer, tots aquests corriols d'erugues, un reguitzell molt llarg, d'acord? Què passa? El nostre animal de companyia, ja sigui gos, ja sigui gat, quan anem a passejar, pot ser que li cridi l'atenció aquesta mena d'animal, aquesta mena de fila, no? Què passa? El nostre animal anirà més que a tocar, a ensumar o a llepar, d'acord? Què provocarà això? Que l'oruga, o en aquests pèls urticants, s'adheriran, diem, a lo que és la llengua, o a nivell respiratori aquests pèls urticants passaran a les vies respiratòries. Naturalment, com hem dit abans, què provoca això? Una reacció al·lèrgica aguda. Com es manifesta aquesta reacció al·lèrgica aguda? Una, que hi ha un edema, una inflamació de la llengua, allà on aquests pèls urticants han tingut acció, i si a sobre aquesta eruga s'ingesta, és a dir, passa a nivell de la glotis, a nivell d'esòfag, pot causar més reacció al·lèrgica aguda, en el sentit que si s'inflama aquestes zones de més properament a les vies respiratòries, pot acabar fins i tot amb la vida de l'animal. Per tant, hem de tenir-ho molt en compte, d'acord?
Jordi, comentes que fa una reacció al·lèrgica a tots, no és com altres coses que fan al·lèrgia a uns sí i als altres no.
Correcte,
això
no,
és a tots,
això no té variabilitat d'espècie, diguem-ho. Mm-hmm. Tant li fa que sigui un gat, un gos, un senglar, diguem, o una persona, i aquí també anem amb els nens, d'acord? A vegades aquestes erugues, també, igual que amb els gossos els crida l'atenció, amb els nens també els hi pot cridar l'atenció, d'acord? Tocar-la, quan la toquen, potser li farà una reacció de molt de picor a nivell de la pell, però si aquests pèls urticants, també després el nen es llepa la boca, també pot provocar una reacció al·lèrgica, d'acord? Fins i tot a nivell dels ulls, si aquests pèls urticants voleien, sobretot en moments que fa molt de vent o així, aquests pèls urticants es poden, diem, despendre's una miqueta, o si en aquell ambient hi ha hagut molta oruga, aquests pèls urticants també poden quedar allà, d'acord? Per què és perillós en aquest moment de l'època de l'any? Perquè entre febrer i març, diem, és quan aquesta oruga té el que, perquè té diferents fases, aquesta oruga el que farà ara és anar a el que es diu un reflex d'enterrament, és a dir, es desprèn d'aquestes boles de cotó, d'aquestes boles blanques, van baixant per el popí, en aquest cas, i tenen el que es diu un reflex d'enterrament. Què vol dir això? Que es van enterrar per tenir una segona fase, que d'aquesta fase, el que en sortirà al cap de 2, 3, 4, 5 mesos, depenent de les temperatures, si són idònies, en sortirà una papallona, d'acord? Que tindrà una vida de 2-3 dies, que bàsicament les fa servir per reproduir-se una altra vegada i tornar a començar el cicle, tornant a fer aquestes boles blanques i d'aquesta manera tancar el cicle. Per tant, això és una cosa que tindrem anualment, no és una cosa que diguis aquest any en tindrem molt i l'any que ve no en tindrem, d'acord? Naturalment hi ha boscos que hi ha més plaga d'aquesta processionària, per tant, són llocs que haurem d'evitar anar-hi a passejar, almenys aquestes èpoques de l'any, amb els nostres animals de companyia. O si anem, estar molt, molt alerta pel fet que si veiem que el nostre animal ens comença a venir salivant molt, que sembla que la llengua fins i tot li surt de la boca perquè la té una miqueta inflada, tot això són símptomes o fins i tot de molt de picor que el musell del gos i ho refrega molt per terra, que té una inquietud molt més de nerviós del normal, d'acord? Doncs això serà un senyal d'alarma de dir, ep, aquí hem d'actuar, d'acord? I ara arriba la manera d'actuar.
Ara
què hem de fer, no?
Sí, abans d'entrar en el que hem de fer, Jordi, tu ens estaves explicant en el cas de que l'animal llepi, o fins i tot
inhali,
inhali també, sí. I que fins i tot intenti menjar-se aquestes erugues. Però i si les trepitja? També hi ha problemes en els coixinets?
O sigui, sí que pot ser fer una reacció al·lèrgica, el que passa que quin avantatge tenim en els coixinets i tenim precisament els coixinets, que són una pell molt més dura, i els pèls urticants han de perforar una miqueta més o tenen més dificultat per accedir a la pell, d'acord? Que no pas potser interdigitalment, és a dir, hauria de ser que aquests pèls urticants passin entremig dels coixinets i la pell estigui molt més exposada a l'exterior, d'acord? Per exemple, les persones a les mans tenim poc pèl, d'acord? Per tant, aquesta pell és una pell més exposada a l'exterior, per tant, més exposada a aquests pèls urticants. Els animals, l'avantatge que tenen, fixa quines zones que dic jo. El musell, la llengua, per què? Perquè són zones on la mucosa està més exposada. Mm-hmm. No et dic el cap o les orelles o el pèl perquè, o la pell de l'animal, perquè normalment, si és un animal que té molt de pèl, el pèl fa una capa protectora cap a la pell. Per tant, el pèl urticant ha de travessar diferents capes per arribar a la pell. Per tant, la reacció urticària a nivell de la pell és molt menys freqüent, però sí que ho és a nivell de mucoses, allà on la pell està més exposada a l'exterior. La llengua, el nas, les vies respiratòries, les mucoses internes, els ulls, per tant, i és allà bàsicament on l'animal anirà a exposar-se o anirà a tocar aquella oruga o aquelles erugues que estan per allà al voltant, d'acord? I que tenen aquell moviment una miqueta erràtic i que crida l'atenció.
I com hem d'actuar, Jordi?
Per tant, actuació, com veiem el nostre animal molt nerviós, potser fins i tot, el que dèiem, els símptomes són més o menys vocals, que salivegen molt, es posen molt nerviosos, els fa molt de picor a la boca, fins i tot pots veure que la llengua sobresurt de la boca, dius, ostres, sembla que faci com un llagot, sí, no, realment s'inflama, i a vegades, si mirem la llengua, a vegades pot agafar tonalitats, hi ha blavoses o negres, d'acord? Què vol dir això? No.
Se'ls hi pot fer malbé?
És que pot ser que fins i tot els hi caigui la llengua o trossos de la llengua. Per tant, provoca una reacció al·lèrgica tan greu que pot provocar necrosis a la llengua.
Però això en quanta estona, Jordi?
No, això és immediat, diguem-ho així. No és immediat, però...
És ràpid. Què
hem de fer, d'acord?
Recordem que estem
al mig d'una pineda i de festa, diguem, que normalment no portem gaires coses, d'acord? I també hem d'actuar una miqueta ràpid. El primer que hem de fer... O sigui, hem de pensar que això és una urgència mèdica, d'acord? És a dir, encara que apliquem aquestes mesures, el millor és anar al veterinari. Després de fer això que us diré, hem d'anar cap al veterinari i sense demora, d'acord? Perquè allà farem, no és que hi hagi un antídot, però farem un tractament simptomàtic per reduir molt aquesta al·lèrgia que ha produït aquests pèls urticants i d'aquesta manera intentar reduir al màxim els problemes que puguem tenir a posteriori, d'acord? Per tant, què hem de fer? L'ideal és res de fregar amb un clínex o amb un drap la llengua, perquè el que potser farem és escampar més la toxina i més aquests pèls urticants i potser clavar-los més per allà, d'acord? Perquè, bàsicament, aquests pèls tampoc els veurem, O sigui, són microscopis, per tant, fregar i netejar la boca, res. El que hem de fer és tirar-hi aigua, diguem, si tenim. I ja diré una cosa que això normalment ningú té. Aigua, si pot ser una mica més calenta, d'acord? És a dir, aigua freda, si no tenim res més, aigua freda, d'acord? Però si podem tenir una aigua més o menys templada o calenta, millor. I ara direu, quina diferència hi ha entre aigua templada i aigua? Aquesta toxina es diu que és termolàbil, d'acord? Què vol dir termolàbil? Que diem s'inactiva amb la calor. Per tant, com més calenta, no li fotem aigua bullint, però com més calenta sigui aquesta aigua, més inactivarem aquesta toxina i menys any produirà, d'acord? I naturalment, després de fer això, cap al veterinari, d'acord? O el més pròxim que tinguem, d'acord? Perquè aplicarem una sèrie de mesures per intentar que aquesta reacció, ja et dic, sigui molt menys aguda, molt menys aparatosa i d'aquesta manera no tinguem conseqüències per l'animal o a nivell d'aquestes mucoses. Pensem també que pot arribar a ser letal en el sentit de que pot fer fins i tot el que dèiem, que si aquests pèls urticants s'ingereixen o s'introdueixen més cap a les vies respiratòries, pot provocar aquesta inflamació i, per tant, una obstrucció de les vies respiratòries. Per tant, pot acabar dient que l'animal s'asfixi o en el moment d'anar al veterinari tinguin conseqüències molt més mortals, diguem-ho així, d'acord? Per tant, s'ha d'actuar ràpid.
Jordi, has comentat que hi havia d'entrada un dels símptomes evidents, era la salivera. La saliva m'imagino que fa de conductor, no?, d'aquesta infecció cap a la resta del cos.
No, és que faci de conductor, és un símptoma per protegir-se en font. O sigui, a vegades quan salivem, el que fa el cos... Nosaltres, quan un animal, és fàcil això d'entendre, quan un animal, precisament a vegades un gat, que potser és més fàcil d'explicar, li administrem un xarop que no vol, immediatament el que fa és salivar, d'acord? En què es tradueix aquesta salivació? El que fa aquesta salivació és intentar expulsar allò que no li agrada de manera, diguem, una mica passiva, diguem-ho així, d'acord?
Sí.
Natural. Per tant, diguem, la saliva no és tampoc que ni activi, però almenys el que fa és, molta barromera, el que fa és intentar treure fora tot aquest tòxic o aquesta toxina o, diguem, aquesta agressió que està produint a nivell de la mucosa, perquè és un acte reflex, és a dir, no és que es fica la toxina i diu, ara faré més saliva, no,
és una
reacció de defensa del cos que té enfront d'aquesta irritació que li ha vingut, ja sigui una toxina, ja sigui una altra cosa. Quan tenim a vegades una cosa molt amarganta que ens afecta a la boca, el que fem és salivar molt i escopir tot cap a fora. Per què? Perquè per intentar alliberar aquest químic o aquesta toxina que ens està fent una miqueta desagradable aquesta sensació.
Però si se'n passa aquesta saliva, Jordi, no és contraproduent?
No, el que és contraproduent és empassar-se la toxina i els pèls urticants, diguem.
Val.
Però com que saliveges tant,
surt
més cap a fora que cap a dintre, diguem. Sí que sempre hi ha alguna cosa que entra cap a dintre. Per tant, clar, si imaginem que un gos llepa tota la corrua d'orugues, clar, alguna pot ser que entri cap a dintre, d'acord? Si en llepa una, o amb aquesta una, potser li farà més reacció i ja la deixarà. Sí, que normalment les deixen, d'acord? Perquè els hi fa molta reacció. No és allò que els hi agradi menjar aquesta oruga, diguem.
Ells noten? És a dir, que
sí, tant, si noten.
No, coi, que noti la reacció, sí, però vull dir que d'entrada, si llepen una oruga, ja veuen que de seguida no continuaran.
No és allò que al cap d'una hora li vindrà la reacció, no. És una reacció, el que dèiem, una reacció al·lèrgica aguda. Quan dic aguda vol dir immediata, quasi, d'acord? No és allò que se la menjaran l'oruga i al cap de 2 hores tindrà el saliveig i li vindrà la inflamació a la llengua. Normalment, com menja, si només està exposat als pèls urticants, potser que han quedat per allà a la pineda, potser li farà una mica d'irritació, una irritació molt lleu, d'acord? Més conjuntivitis, potser, i no passarà d'aquí, i potser que ni anem al veterinari, però si ingesta allò o té contacte amb molts pèls urticants o amb les orugues vives i allà corrent, ja et dic jo que te'n donaràs compte d'aquesta reacció i, per tant, hauràs d'actuar, d'acord? Per tant, el primer, tirar aigua en aquesta, el que es diu fer com una mena de col·lutori a la boca, diguem, perquè aquesta toxina es pugui, diguem, marxar de la boca, d'acord? De l'agressió.
Els ulls també, si veiem que té els ulls també posem aigua.
Tot el que sigui posar aigua. Res de fregar. Intentar evitar el fregar, que és un acte immediat, a vegades voler fregar
així
que tu vols netejar i tot, i a vegades el que fas és o clavar més aquests pèls urticants o escampar-los una miqueta pel cos, d'acord? Per tant, tot el que puguem evitar, tirar aigua i així, i tot el que puguem evitar fregar, millor que millor, d'acord? Vull dir que...
Doncs ja sabeu que si heu d'anar cap a pinedes, mira, portar un termo d'aigua una mica calenta, per si de cas. D'aquesta manera,
sí.
Si ja saps que vas a llocs que potser tot passa, sabent-ho...
Primer, intentar evitar-los aquests boscos i... Ja té, sobretot les pinedes, però hi ha molts boscos també que a vegades tenen aquests capdells de cotó que a vegades fan gràcia de veure'ls i a vegades també fa gràcia de veure aquelles corrues de processionari, però hem de tenir en compte el perill que poden processar, ja no és pels nostres animals de companyia, sinó per a nens petits o així, que de vegades tenen, allà els volen tocar o es fiquen després a la boca, vull dir que en compte, diguem-ho així.
Per tant, la processionari del pi, primera...
Aquest és un perill, que ja et dic que és un perill que... És una mica no imposat per nosaltres, diguem-ho així. És un perill que ens podem trobar. I ara amb els canvis climàtics, a vegades, la processionària del pi era una cosa que veiem més a la primavera. Però és que ara, amb aquestes temperatures, amb això que sempre dic jo, el canvi climàtic, d'acord?
S'avança.
Es pot avançar. I és que ara ja comencem a veure, o algun cas hem tingut ja, poc freqüent, però algun cas ja hem tingut. Per tant, hem d'anar en compte, d'acord?
I quin és l'altre perill?
L'altre perill, en aquestes èpoques de l'any, hi ha una cosa que és la natura, també... entre quantes ve una miqueta de bon temps i és l'època de calçots.
Sí, d'acord? les calçotades,
d'acord? Això també és un perill per als nostres mascotes, d'acord? I diràs, cony, un calçotada, diu que...
Per què?
Té a veure, què?
Doncs normalment pensem... no els hi dones.
No els hi dones, el que passa que... Bueno, hi ha gent que a vegades pot ser que els hi dongui, d'acord? Perquè ho he vist en vídeos a vegades, però bueno, això és una altra cosa, però està expressament prohibit donar calçots als animals, d'acord?
D'acord.
I tot el que siguin derivats de la ceba, diguem.
Per què?
És a dir, alls i tot això... d'aquesta família de les cebes, d'acord? Ja siguin crues, deshidratades, bullides,
cuites,
tant li fa. La ceba no es pot donar als nostres animals de companyia. Naturalment, depèn molt de la proporció que donguem, d'acord? I aquí vaig, perquè, clar, a vegades dius, home, la ceba directament a vegades potser no la donaré, si és que no faig una calçotada, d'acord? Perquè la calçotada, a vegades, la ceba en si a l'animal no li atreu. Però què passa? Que hi xoquem salsa, sí, i aquells calçots queden per terra, o queden a la bessura barrejats amb altres restes de menjar, ja siguin costelles o així. Què passa? El nostre animal, a vegades, veient aquella bessura, fa un festín. Clar. Fa un festín dels ossos i dels calçots que hi ha barrejats per allà, perquè no discrimina, a vegades, d'acord? És a dir, s'ho menja tot. O a vegades aquells calçots estan impregnats amb aquesta salsa, que la salsa els agrada més, i de pas ja es menja el calçot directe, d'acord? Per tant, tota la família de les cebes, diguem, alls i tot això, derivats d'aquests, tenen una cosa que es diuen els tiosulfats, que a nosaltres, afortunadament, no ens produeix cap mena d'alteració, a no ser que et facis un empatx de calçots, d'acord? Però els tiosulfats el que fan és una oxidació a nivell dels glòbuls vermells, en els nostres animals, ja sigui gat o ja sigui gos, d'acord? En què es tradueix aquesta oxidació dels glòbuls vermells, que això és molt científic? El que fan és, aquests glòbuls vermells, trencar-se. És a dir, es trenquen, rebenten, d'acord? El rebentar que provoca, si molts glòbuls vermells es trenquen en el nostre cos, el que provoca és una anèmia, el que es diu una anèmia hemolítica, d'acord? Per trencament. I quins símptomes pot provocar o quins símptomes evidents podem veure amb una intoxicació per calçots? Perquè, clar, naturalment, si un gran danès de 80 quilos es menja un calçot,
no li passa res.
En principi no li ha de passar res, d'acord? Clar, si un chihuahua d'un quilo es menja un calçot, compte, que aquí sí que podem tenir...
Això és com la xocolata, no?
Correcte, depèn molt de la proporció i en el cas de la veterinària tenim una variabilitat de pesos molt greu, molt variat, diguem. Molt, i per tant la patogenicitat d'aquell producte, d'aquell tòxic, pot ser molt variable depenent de quin animal li afecti. És molt diferent que un chihuahua d'un quilo es mengi un calçó que un gran danès de 80 se'n mengi un. Per tant, ho hem de tenir en compte sempre nosaltres, això. Per tant, quins símptomes hem de veure amb una intoxicació per calçots, que a vegades tu, i a vegades hi ha gent que li comença a donar, però quins símptomes són? Els primers són vòmits, d'acord? Anorèxia, deixen de menjar perquè es troben malament, realment molt malament, d'acord? I després el que produeix és una taquicàrdia, un augment de la freqüència respiratòria, és a dir, comencen a pentejar molt més ràpid del normal, d'acord? Si aixequem els llavis del nostre animal de companyia, veurem les mucoses pàl·lides, d'acord? I fins i tot, una cosa que jo comento molt a la clínica, perquè a vegades quan em diuen, hem fet una calçotada, el nostre animal està moix, acte següent, el que dic, que a vegades és una cosa molt, molt evident, és el gos fa pipí amb sang, d'acord? No és que realment faci pipí en sang, però pensem que tots aquests símptomes que acabo de descriure no són res més que derivats de l'anèmia hemolítica que està produint. L'anèmia el que produeix és que hi hagi menys glòbuls vermells que transportin oxigen als nostres òrgans, d'acord? Per tant, què fa l'animal? Comença a pentejar més, a respirar més, perquè s'està ofegant, entre cometes, està més cansat del normal, d'acord? Té una taquicàrdia, per què? Perquè el nostre cor comença a bategar més perquè hi ha menys glòbuls vermells, hi ha menys camions que porten oxigen, per tant, aquest cor ha de bategar més per aquests pocs que hi ha que corrin una miqueta més ràpid, d'acord? Per tant, tot això és una seqüència de l'anèmia el que provoca la intoxicació i unes mucoses pàl·lides perquè, naturalment, si baixen els glòbuls vermells, hi ha una anèmia, hi ha una hemorràgia entre cometes, no és ben bé una hemorràgia, però hi ha una hemorràgia, per tant, hem d'actuar, d'acord? Com hem d'actuar? Si el nostre, aquests símptomes els veiem al cap de mitja hora, una hora...
Perquè apareixen de seguida, Jordi?
Poden aparèixer, sí, depèn de l'empatx que tingui, poden aparèixer ràpid, d'acord? Però si normalment no tenim símptomes, però hem vist que la bossa s'ha rebentat i en aquella bossa hi havia molts calçots, el primer que hem de fer, si no ha passat una hora, si ja ha passat menys d'una hora, millor, fer vomitar el nostre animal, d'acord? És a dir, tot el que s'ha menjat intenta que ho tregui, d'acord?
Amb sal, amb bicarbonat?
Una cosa fàcil és agafar un grapat de sal de cuina, normal i corrent, i ficar-li dins la boca. Això el que provocarà és un reflexe emètic, diguem, que provocarà el vòmit, d'acord? O un raig d'aigua oxigenada dins la boca, d'acord? Que provocarà molta borramera, però penseu que és millor que faci això, que ho passi malament aquells 10 minuts, aquell quart,
que
tregui tots els calçots, i per tant, al treure tots aquests calçots, el que farà és que ja no absorbeixi aquestes toxines, d'acord?
Clar.
Problema que tenim a vegades, que esclar,
no sabem quan s'ha menjat.
No sabem quan s'ha menjat i ens trobem, hem fet la calçotada, tothom ha anat a fer la migdiada o ha fet la sobretaula aquella d'una hora o així, i després veiem el nostre animal a les 6 del vespre molt tirat i allà i amb aquests símptomes evidents, d'acord? Clar, aquí el vòmit ja
no
ja s'ha absorbit, ja el vòmit no serveix gaire de res, d'acord? Què hem de fer? Hem d'anar al veterinari.
Aquí no hi ha opcions,
Sí, és que clar, no tinc més opció aquí, no? És com a persona que dic, fes alguna cosa, d'acord? Si no has actuat a aquella primera hora que ja has vist i que t'has donat compte que pot ser que hagin menjat calçots, doncs has d'anar cap al veterinari. Normalment, quin és el problema? Que aquí tampoc tenim un tractament, d'acord? És a dir, no hi ha un antídot per menjar ceba, d'acord? És a dir, ara fiquem un revertidor perquè aquesta ceba no actuï.
No, però deus de tractar l'anèmia,
correcte,
llavors, no?
Hem de tractar l'anèmia i els símptomes que pateixi aquest animal. Clar, normalment és fluidoteràpia, és intentar eliminar el màxim possible aquest tòxic, el màxim de ràpid possible. Aquest pipí amb sang ve derivat de que aquests ous vermells el que fan és, quan es trenquen, llencen el pigment a la sang, d'acord? I aquest pigment passa a través dels ronyons i aquests ronyons ho filtren i diuen això és dolent o això no toca que sigui aquí,
fora.
Ho eliminem. I per això pots veure que aquesta orina sigui una orina en forma més de Coca-Cola, més fosqueta, que ho veus, d'acord? Per tant, ja vol dir això, que aquests calçots s'ha absorbit i aquests calçots han començat a fer la seva feina. Per tant, ha començat a orinar. Per tant, tot el que puguem ficar de fluidoteràpia per eliminar aquest tòxic, millor. A vegades, administrar carbó actiu, que el carbó actiu el que fa és intentar aïllar aquest tòxic, que s'absorbeixi menys a nivell de mucosa intestinal i, per tant, no produeixi tants símptomes al nostre animal. Naturalment, fer hemogrames per veure en quin moment estem.
Clar.
De l'anèmia, és a dir, perquè hi ha anèmies a vegades que cal fer una acció una miqueta més immediata, que és fer transfusions de sang. Que la transfusió no cura res, d'acord? A vegades sempre ho dic jo, a vegades les transfusions, una transfusió de sang, sí, però la transfusió no cura res, hem de tractar la causa, d'acord? Per tant, la transfusió el que ens dona és temps a que aquest tòxic comença a eliminar-se, però mentrestant aportem nosaltres camions perquè aquest animal no tingui tants símptomes evidents i ho pugui passar una miqueta de la millor manera, d'acord? Hi ha vegades que necessitem transfusió, afortunadament, eh? Ara he tingut un cas fa poc i vam haver de fer un control analític durant 2, 3 dies, 5 dies, una setmana, tenint en compte, va orinar amb sang un moment determinat, però segurament es va menjar pocs calçots. Per tant, només amb el tractament simptomàtic ja en vam tenir prou, i a vegades fent un control ambulatori, diguem, a casa, ja n'hi va haver prou perquè aquest animal sortís del perill, d'acord? És a dir, vam fer un control que vam veure una anèmia i després al cap de 5-6 dies aquesta anèmia ja es va recuperar i l'animal ja no orinava sang, amb la qual cosa tot va anar
però
una
no
miqueta més
fluid. Així,
però
no sempre és així,
depèn de la quantitat,
no?
De calçots. Clar. No, en aquest cas em van dir que, diu, he vist 3 calçots que els va alliberar per darrere amb la caca. Diu, bueno, si són 3 calçots amb un golden o un labrador de 30 quilos, són pocs calçots, d'acord? Perquè la norma, el que diuen els llibres, són uns 15 grams per quilo. Pensem que un manat de 25 potser fa un quilo, d'acord? Doncs deduïm, no? Fem restes divisions. Per tant, ho hem de tenir en compte, vale? Vull dir que 2 calçots potser amb un gos, un chihuahua, li farà molt més i potser no hi serem ni a temps de reaccionar, i potser 2 calçots amb un golden tenim molt de temps per reaccionar.
Perquè
i potser passa d'aquí.
Perquè amb una intoxicació grossa pot arribar a morir l'animal?
Sí, 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 sí. No, esclar. Sí, aquí es van seguint trencant glòbuls vermells, arriba un moment que no hi ha ni suport de transfusió ni res, o potser la transfusió ni li fa el seu efecte, acaba morint l'animal. O sigui, pot arribar a ser letal aquesta intoxicació. I aquí ja no és directament el calçot, a vegades, com fem macarrons a la bolognesa, que dius, no, home, aquí no.
Ara
que a vegades
preguntar, si
hi ha ceba,
no? Si la ceba
no,
cuita...
Tot,
el que passa, tota
ceba en totes les varietats.
En totes les varietats. Crua, deshidratada, cuita, bullida, jo què sé, com la vulgueu fer, d'acord? I a vegades això s'incorpora amb salses.
Clar.
I a vegades hi ha gent que diu, el que has sobrat ho dono al gos. Allò que sempre dèiem, home, els aliments casolans millor vitals. No, perquè ja, en aquest cas hi ha poca proporció de ceba. Però,
clar,
però
si n'hi ha molta...
O clar. Fins i tot l'all, el que dèiem, és que derivats també de la ceba hi ha el que es diu, aquest grup que es diu les liliàcies, que són la ceba, l'all, tota aquesta família, diguem, doncs és tòxica. Diguem, a vegades hi ha cassolades que hi fiquem alls allà.
Sí,
també.
Sí, sí.
Per tant, també és ingenuo. El que passa és que hi fiquem, clar, no hi fiquem 40 cabesses d'alls allà, d'acord? Per tant, a vegades
la proporció
una miqueta all,
petita.
La proporció és més petita i, per tant, clar, a vegades no hi ha símptomes evidents, d'acord? Però ho hem de tenir en compte, d'acord?
Molt bé. Doncs ja veieu, que això potser molts no hi havien caigut amb el tema de les calçotades i del greu que pot arribar a ser
pel
nostre animal
allò,
de companyia.
És l'intoxicació per ceba, però clar, a vegades dius, la ceba, però si la ceba jo no en dono de ceba al gos. No, però és que el calçot és una ceba.
Sí, sí,
i a
sí,
més, és allò que a vegades no... Com que li dius calçot, sembla que no associis a la ceba, diguem,
no,
però és una ceba tendra.
I que és un tipus d'activitat, quan fem les calçotades,
que es fa
a l'aire
lliure
i que convida a tenir els animals allà.
Allà,
no?
Sí, que convida a festa, diguem-ho així.
Vaja, que si tens un gos que t'enganxa 4 calçots i després llepa una processionària...
Bueno, ja. Sí, bueno, ja és el pas complet, això. Ja. Després ja et diré, no cal que facis res, vés directament al veterinari de confiança, ja, diguem, eh?
Jordi, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 10 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.